Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El màxim representant del Barça estarà al Japó en l'acte de presentació de l'acord amb Rakuten. El president no viatja. Busquem les notícies del dia. Albert Díaz, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Vallori, bona tarda. Què tal? Bona tarda a tothom.
Perfilat el full de ruta dels jugadors del Barça per l'inici de la pretemporada.
Demà comencen 18 jugadors, 4 del filial, al matí proves mèdiques, i a la tarda, a partir de 6:45, el primer entrenament. Divendres s'incorporen 6 jugadors més de la primera plantilla i el dissabte ho faran Messi, Neymar, Piqué i Arda.
Agustí Benedito va endavant amb el vot a censura.
L'excandidat a la presidència del Barcelona assegura tenir unes 10.000 adhesions i oficialitzarà la recollida de signatures a partir de la segona quinzena del mes d'agost.
James Rodríguez, nou jugador del Bayern de Munic.
Sí, el Real Madrid el cedeix per 2 temporades al conjunt alemany amb opció obligatòria de compra per 60 milions d'euros. I atenció, l'Atlético de Madrid es resisteix a perdre Vitolo tot i l'acord de renovació amb el Sevilla.
Javi López, ambiciós.
Paraula del capità de l'Espanyol, avui segon dia de revisions mèdiques i l'equip segueix fent dobles sessions d'entrenament. L'Espanyol està a l'espera d'anunciar el central Mario Hermoso.
El Girona presenta Bernardo.
El central hispano-colombià, que avui fa 28 anys i que arriba de la Premier i que més té experiència a la Lliga Espanyola. Bernardo signa pel Girona per 4 temporades. A més, el club vol ampliar el contracte de l'entrenador Pablo Machín, que acaba aquesta temporada.
El Manresa més a prop de la Lliga LEP.
Parlem de tot allò que no és futbol. El Manresa més a prop de la LEP després de l'acord entre l'ACB, la Federació Espanyola i el Consejo Superior de Deportes. Un acord amb les noves condicions pels equips que pugen, un valor de participació de 1.600.000 euros més IVA i un pressupost mínim de 2 milions d'euros.
El Tour de França reprèn avui amb l'etapa número 10.
Un recorregut de 178 quilòmetres que ja roda. És una jornada propícia perquè els esprintadors s'emportin la victòria final. Ara mateix ja dos escapats, els francesos Ofredo i Gesbert.
I a Wimbledon està jugant ara mateix Garbiñe Muguruza.
Sí, ho fa als quarts de final. La rival és Svetlana Kuznetsova. El primer set acaba de trencar el servei Garbiñe Muguruza, que domina per 3-1 i està dominant el cinquè joc 40-15.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasqui. La xarxa que preguntem...
A les principals xarxes socials, al Facebook i al Twitter, d'una banda en clau Barça, us preguntem si Paulinho, l'internacional brasiler que està jugant al Guangzhou xinès, us encaixa al Barça de Valverde, us encaixa al Barça del futur. Moltes respostes i majoritàriament, i crec que no sorprèn, el poble, la parròquia d'Esports COPE, pensa que no. Que no encaixarà, que no encaixa Paulinho al Barça. Això en clau blaugrana i en clau espanyol, en clau perica, volem saber quin rol ha de tenir Sergio García a l'Espanyol. I algú diu que Quique Sánchez Flores, traurà el millor de Sergio i que pot acabar sent una peça bàsica a l'equip en aquesta segona etapa de Sergio García a l'Espanyol.
Gràcies, Albert. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. El Cito Ramírez està al control de sol, la Raquel Sáez a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports COPE.
Me dijeron, tienes que invitar a alguien. Se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo porque nunca hemos tenido...
Las mismas ganas que he tenido yo, Pepe Domingo, de...
Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me hace ilusión estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo.
Sí, bueno, porque digamos así con una...
Los sábados de 6 a 7 de la tarde, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que las marquesas...
Debería saber cuándo
tengo que venir al COPE para...
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Quan vaig llegir o sentir per primera vegada que el Barça estava interessat en Paulinho, vaig pensar que es tractava d'un nom més en el centenar de futbolistes que sonen i sonaran al mercat d'estiu i que, igual que apareixen, desapareixen amb el pas dels dies. Però a aquestes alçades resulta evident que no és el cas i que l'interès del Barça per Paulinho és real. Està a punt de fer 29 anys, és un migcampista de tall defensiu, quan va sortir del Brasil va passar un any per Lituània, després un any a Polònia, va haver de tornar al Brasil, després va tornar a Europa per passar dues temporades amb més pena que glòria pel Tottenham, abans de marxar cap a la Xina l'any 2015, a més en busca del que es coneix en l'argot futbolístic com l'últim atracament que s'ha duit per un projecte esportiu engrescador. El pla alternatiu a Verratti és impossible que ho sigui, perquè Paulinho s'assembla a Verratti com un ou a una castanya, i francament encara em costa de creure que algú futbolísticament hagi pensat que Paulinho pugui encaixar al Barça.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Obrim programa amb notícies Barça. Manuel Oliveros, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, Anaïs Martí, què tal, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Acabem de conèixer ja amb detall la llista, els futbolistes, com s'aniran incorporant, els homes que anirà tenint paulatinament Valverde a les seves ordres. Demà comença a treballar el Barça 2017-2018.
I s'aniran incorporant en tres blocs. El primer bloc aquest dimecres amb 18 futbolistes, 13 del primer equip, els que no han disputat partits internacionals, com per exemple Luis Suárez, Mascherano o Rakitic, i 5 del B, Alenya, Marlon, Palencia, Urtula i Cucurella, que ja sabem que aniran alternant la seva presència entre el filial i el primer equip. Dos dies més tard, el 14, s'afegeixen 6 futbolistes més, els que sí que han disputat partits internacionals: Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Jordi Alba, Digne i Umtiti. I el 15 de juliol, dissabte, s'incorporen Arda, Messi, Neymar i Piqué, que tenen un compromís al Japó, la presentació de Rakuten. Com serà aquesta primera setmana de treball? Doncs tots passaran revisió mèdica, doble sessió cada dia, excepte el diumenge, que només entrenaran pel matí. El 19, l'equip viatja als Estats Units de gira, tots exceptuant Ter Stegen i André Gómez, que venen de jugar a la Copa Confederacions i que s'incorporen després de la Lliga.
Clar, en aquest grup que és nombrós, Oli, estan tots. Estan els cedits, que algun no estarà a la plantilla de la propera temporada, estan els jugadors del B, que no tots es quedaran al primer equip, per això estan nombrosa, no?
I estan els transferibles, entre cometes, clar, també, no? Gent que potser no compta amb Ernesto Valverde, de manera que ara mateix són 30 jugadors, a falta dels que puguin venir també nous aquesta temporada.
Hem conegut també qui formarà part de l'expedició que se'n va ja de seguida cap al Japó per presentar aquest acord amb Rakuten.
Sí, el que deia l'Anaïs, si se'n van cap al Japó amb el vicepresident de màrqueting i comunicació Manuel Arroyo, Leo Messi, Neymar, Piqué i Piqué, que ja està allà fent sí, negocis amb Rakuten, Piqué i Arda Turan també. I aquests, com dèiem, doncs s'incorporen el dissabte per treballar ja amb el grup. I després, a partir d'aquí, s'ha de buscar una data per la roda de premsa d'Ernesto Valverde, que serà abans del dia 19, abans del viatge cap a la gira als Estats Units, dilluns o dimarts, i també s'ha de buscar una data, si es troba, per la signatura de l'acord que va arribar al Barça amb Leo Messi de la revisió del seu contracte. El que no està previst encara és si hi ha o no roda de premsa del president Bartomeu.
Jo crec que està bé que Arda Turan formi part d'aquesta expedició que va cap al Japó, perquè el poses una mica a l'aparador, no?
Sí, sobretot perquè allà menjarà sushi i tot això, i potser doncs ve més en forma, no? Més finet, més en forma, i a més, doncs està amb les figures i l'aparador del futbol mundial.
Sense novetats, a les últimes hores del Mercato Barça, de Paulinhos, de Verratis, de Bellerins, sí, hem sentit a les últimes hores Andrés Iniesta, que té, Anaïs, aquesta proposta del Barça de renovació sobre la taula. Ell no ha dit que renovarà encara, però sí que de les seves últimes paraules es desprèn que potser hi ha més esperances que continuï més enllà d'aquest any de contracte que li queda, no?
Així és, el capità del Barça ha parlat a Fuentervilla, té contracte fins al juny del 2018. Als seus 33 anys, Iniesta segueix mantenint que el Barça és el club de la seva vida i que es troba amb forces per seguir donant corda i donant joc, però que tot i així ha après a no fer plans a llarg termini.
Mi deseo siempre ha sido el mismo, retirarme en el club al que llegué con 12 años. Siento que tengo aún años para seguir rindiendo al máximo nivel. con el paso del tiempo he aprendido que hacer planes a muchos años vista es a veces es arriesgado y es difícil. Por lo tanto, pues lo que más me ilusiona y lo que más fuerza me hace sentir es intentar hacer una de las mejores temporadas.
Iniesta també ha opinat de Marco Verratti d'una possible arribada al Barça. Reconeix que és un futbolista que agrada i que encaixa dins l'esquema culé.
Sí, és un grandíssim jugador, un joven, con mucha proyección, muchísimo talento por seguir mostrando y a partir de ahí, pues si es mi compañero, pues intentaremos conseguir títulos y si no, pues no pasa nada.
Iniesta també ha dit que el Barça té una plantilla molt competitiva i que els joves que van arribar la temporada passada ja s'han adaptat i que això dona més seguretat.
I és notícia d'aquest matí, Agustí Benedito tira endavant amb la moció de censura.
Va començar a recollir adhesions el passat 8 de juny i avui, amb 9.817 suports recollits a la seva web, Agustí Benedito ha anunciat que presentarà una moció de censura. Ho farà després de l'estiu, quan coincideixin dos partits de futbol a l'estadi. És la tercera moció de censura que es proclama en tota la història del club. Diu que invertirà un pressupost de 228.000 euros, que vol comptar amb 300 voluntaris. La seu principal estarà a Barcelona, però també hi haurà sucursals a Girona, Tarragona i Lleida. Benedito no descarta per això que la Junta dimiteixi abans i afirma amb contundència que és més optimista que mai.
Estamos en 10.000 y sigue la gente adhiriéndose, ¿eh? Porque estos son datos de ayer por la noche, ¿no? Ayer a las 12, ¿no? Es una brutalidad de socios, ¿eh? Y no están todos, ¿eh? Hay muchos más, ¿no? Yo creo que en estos momentos es tan compartida la necesidad, son cosas tan graves de las que estamos hablando, que yo creo que el socio del Barça está por la labor de hacerlo. Soy optimista, claro que soy optimista, sí. Consciente como soy de que será una cosa histórica. No hace falta que diga que si Laporta viene será súper bienvenido. Estamos hablando de uno de los mejores presidentes de la historia del Barça, ¿eh? Y el segundo candidato más votado en las últimas elecciones, con lo cual tiene a su gente, tiene a su equipo, tiene a sus seguidores. Si él viene, pues perfecto. Uno más.
No arriba a les 10.000 adhesions, Oli, les ha recollit durant molts dies, moltes setmanes. Recordem que després, perquè prosperi la moció de censura, hauria de recollir 16.500 signatures vàlides entre socis. Ell és optimista, a mi em sembla, em continua semblant difícil per no dir impossible.
Home, ell espera esdeveniments, no? Esdeveniments negatius, a lo millor, per la junta directiva actual, i a partir d'aquí, doncs, esperar també, com deia l'Anaïs, després de mitjans d'agost, esperar partits de competició ja de Lliga, a lo millor el mes de setembre, perquè al mes d'agost la gent està de vacances, el soci està fora, i el Gamper i la Supercopa d'Espanya venen, doncs, guiris, sí, a l'estadi, no? De manera que ell espera tot això, i espera també esdeveniments que provoqui no bé aquesta moció de censura, o bé que abans presenti la dimissió l'actual junta directiva. Em sembla difícil que passi aquesta situació que estem comentant. El que sí que em sembla és que té ganes, té força, per a partir d'aquí, doncs, enllestir aquesta moció de censura.
Doncs endavant i a veure fins on arribar. Un últim document de Benedito, que ha parlat de Paulinho.
Sí, ha valorat la gestió esportiva del club, ha parlat del Real Madrid i ha donat la seva opinió d'un dels noms que més sonen i, segons ell, més preocupen, el de Paulinho.
Resulta que quan els blancs van més o menys fent feina, nosaltres berrat i veurem i no veurem, i al final Paulinho, que te l'estan increïblement venent. Jo crec que la gent pot estar en punt decebuda, per no dir preocupada. El Madrid està entrant en una etapa que, com no ens posem les piles, això costarà molt, eh? Si, com em temo, acaben comprant aquest jugador de l'Escolari, el Paulinho, a qui serà atribuïble aquest fitxatge? A Pep Segura? A Robert Fernández? Al Bartomeu? Al Rossell? Escolta, i si vols Verratti, què fas amb Paulinho?
Aquí estaria bastant d'acord jo amb Agustí Benedito.
Exacte. Com dèieu, comptarà amb 14 dies naturals quan iniciï tot aquest procés i recollir més de 16.000 signatures. Benedito diu que també habilitarà mecanismes pels culers que visquin a l'estranger i a la resta d'Espanya.
Gràcies, Naís.
Adeu.
Comentar un parell de notícies, d'incidències més de Mercato. La primera és oficial, i és que James se'n va cedit al Bayern de Múnich pel Real Madrid, dues temporades, i la moguda està a Sevilla, Oli, amb Vitolo.
Sí, sí, perquè ahir el president del Sevilla va dir que havia renovat Vitolo, que es quedaria allà al Sevilla i tal, que em sembla que va dir textualment "i vestirà de blanc i rojo del Sevilla". Doncs bé, Vitolo no ha signat aquesta renovació. Ara mateix comentaven els nostres companys de Cope Sevilla que Vitolo i el seu representant està al davant del Sánchez-Pizjuán a l'hotel Los Lebreros i que no vol signar. Ha rebut una trucada, segons Antonio Ruiz, des de l'Atlético de Madrid, Cholo Simeone, li ha trucat: oye, deportivamente vas a estar aquí colosal y tal, y además yo voy a luchar para que económicamente también se te valore muchísimo. De manera que Vitolo ara mateix no ha signat la seva renovació amb el Sevilla i està allà esperant a l'hotel Los Lebreros, i des de Madrid apunten a que podria ser que fitxés per l'Atlético de Madrid. Seria cedit a Las Palmas i després al mes de gener jugaria l'Atlético de Madrid. Mentretant, Pepe Castro ahir el que va dir és que el seu pare i el seu representant havien signat aquest acord de renovació, però que faltava la signatura del jugador. I deia Pepe Castro: supongo que firmarà.
Pues no.
supongo es que no firmarà. No firmarà. Té també una oferta del Chelsea, el Vitolo, de manera que no ha signat la renovació amb el Sevilla.
I els veïns del Betis, Quique Setién, diu: bueno, si està passant esto con Vitolo, a ver què passa con Ceballos, que encara no ha signat tampoc pel Madrid.
Clar, perquè els de Madrid diuen doncs que el diari ja s'ha publicat que havia passat fins i tot revisió mèdica, que havia arribat en un jet privat a Madrid, que havia passat revisió mèdica i que havia tornat cap a Sevilla després d'aquesta revisió mèdica. Val, d'acord, doncs a lo millor és així. Des del Madrid diuen que a lo millor és presentat el dia 20, abans de que el sub-21 baixin a la gira nord-americana del Real Madrid, però des de Sevilla diu: ei, Quique Setién, diu, encara compta amb ell, perquè pot passar com el Vitolo, que no ha signat encara amb el Real Madrid.
Tot pot passar al Mercato. De seguida entra aquest estudi David Espinar, que avui ens ve a parlar de brasilers.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice: no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Sabías que este julio puedes comprarte un crossover Nissan con hasta 5.000 euros de ahorro y no pagarlo al momento? Ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, ni al otro tampoco, ni al otro, ni al otro.
Aprovecha la crossover manía. Solo en julio ahorra hasta 5.000 euros en la compra de tu crossover Nissan financiando con RC Bank y no lo pagues hasta octubre.
Ni al otro.
Nissan. Innovation that excites.
Si no sabes qué cubre tu seguro, puede que pagues por cosas que no necesitas. Con el seguro para propietarios de Verti sabes perfectamente qué coberturas tienes. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
És dimarts i, per tant, visita aquest estudi el company periodista David Espinar. Què tal, David? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui per parlar d'un tema que oli, a nosaltres ens encanta i és una de les grans especialitats del David Espinar, que toca tots els temes, però un dels seus grans temes és Brasil.
Sí, brasilers per Europa, no? Como callejeros por el mundo, pues brasilers per Europa en el món del futbol.
Està d'actualitat Paulinho. És un brasiler poc brasiler, no? Paulinho, futbolísticament, com a mínim, i no sé si també de caràcter d'esperit.
Té una cosa que és molt brasilera, que és un immigrant del futbol. Ha jugat a molts llocs, a molts equips, sempre amb un discurs de futbol diferent del que és normal trobar amb un jugador brasiler, però que també coincideix amb un moment molt baix de qualitat del futbol brasiler. El futbol del Brasil, jo diria que des de la Copa del Món del 2006, Alemanya, no ha aixecat el cap. Ha intentat assemblar-se als equips que guanyaven, que eren els europeus, però clar, l'equip que guanyava del Brasil normalment era perquè era diferent als altres. I el Brasil va confondre, sota el meu punt de vista, va confondre l'estil, i ara doncs és un equip planer que juga com jugaria un equip europeu, només que amb menys capacitats físiques que no pas als equips europeus.
L'últim gran Brasil pot ser el Brasil d'Espanya, per exemple?
El gran, sí. Diguem-ne que el...
Abans també, en Pelé
i tal, brasiler,
però el Mundial d'Espanya...
Que les tres millors seleccions que hi ha hagut van ser la del 70, la d'Espanya, del 82, i la del 98, la que va ser subcampiona del món a França. Aquestes, uh-huh. aquestes són les tres grans, però encara es parla més de la del 82 que no pas de la del 98.
És a dir, el Mundial de Brasil de Sarrià no hi hauria un Paulinho.
Impossible. Hi havia els jugadors... De fet, el pitjor jugador tècnicament era el davanter centre. Serginho, crec sí, que es deia.
Home, en aquella selecció no hi havia Zico, hi havia Gareca...
Virceu, Falcao, Sócrates. Eder, Sócrates... Mm-hmm.
Res a veure amb...
Domingo Cerezo, amb Pensu...
Sí, sí.
Era Zico, hi havia Leandro a la lateral... El porter, el Valdir Pérez, sí. i el davanter centre, el Serginho, eren els pitjors de la selecció. Mm. Era un estil totalment diferent, totalment diferent. També el futbol era diferent, però tot i aquest estil, van caure amb Itàlia perquè precisament l'empat els classificava, però van ser incapaços d'aguantar el resultat.
És veritat que últimament hem vist, per exemple, algun partit entre Brasil i Alemanya, on Alemanya semblava més Brasil i Brasil semblava més Alemanya.
Sí. 1-7. Eh?
Sí, el Parreira... El Zagallo en té fama, però en tenia fama, però el Parreira tenia molta fama de retranqueiro. Això retranqueiro al Brasil és amarrategui, que es diu aquí. Mm. I clar, Zagallo, Parreira van ser els seleccionadors Scolari i després
Dunga,
va guanyar.
Dunga.
Són seleccionadors que no tenen el perfil d'altres com hi ha hagut, per exemple, el Luxemburgo. L'André Luxemburgo se'l va criticar molt, però el seu equip jugava molt ofensivament quan era seleccionador al Brasil. Ara... estem encara amb aquesta herència de l'europeïtzació del Brasil que no els està resultant.
I Paulinho és un exemple d'això, és un futbolista de talla europeu.
Sí, jo el Paulinho el compararia amb el Lampard. Si tothom té al cap com juga el Lampard o com jugava el Lampard
al
Chelsea...
No està malament.
No, però tu no esperes això d'un brasiler. Tu esperes un jugador més creatiu, que sigui recuperador, però que també tingui creativitat. El Paulinho té arribada, però no té construcció de joc. I amb un equip com el Barça, no tenir... capacitat de construir joc em sembla que és un dèficit gran.
Mm-hmm. El millor és que el Barça està hipotecat en Brasil, perquè ve Paulinho, Vitinho...
Aquesta és una altra...
Douglas, ha vingut...
una altra història. De vegades hi ha favors que es deuen als representants i molts cops surten per aquesta banda. No sé si és el cas.
No sé.
M'estranyaria, però potser... Aviam, el Barça té, per mi, el millor brasiler que hi ha, que és el Neymar. Clar, tot el brasiler que portis és inferior al Neymar. Tampoc no s'espera fitxar un migcampista que et doni les prestacions que et dona el Neymar com a jugador d'atac, com a jugador que amb el Luis Enrique, amb el 4-4-2 també feia de vegades, sobretot en la defensa, pressió com a migcampista. Però són perfils molt diferents.
De futbolistes brasilers hi ha una mica de dos tipus, no? Hi ha el futbolista allò brasiler, quan tu dius és un futbolista brasiler, tots pensem en Neymar, en Ronaldinho, però després hi ha un altre tipus de futbolista brasiler també que és més els atletes de Cristo, no? Hi ha com dos tipus de jugadors molt diferents, no?
En qüestió de mentalitat, clar, hi ha jugadors molt reservats que són molt introactius, que pensen molt en Déu. Jo sempre ho dic, jo amb el diari Marca vaig fer 50 partits a la selecció del Brasil per tot el món, i jo vaig escriure més vegades la paraula Déu que la paraula gol. No rigueu, és veritat, són persones que ho fien tot a Déu. Tot depèn de Déu. Em sembla bé, és una forma de funcionar que amb ells els dona confiança. Però hi ha això, dos tipus de personatges, els que són molt brasilers en el sentit de mentalitat oberta, de
la samba, de la caipirinha,
gaudir del moment,
del futbol,
exacte, de no tenir disciplina, i els altres que són molt més... tenen molt interioritzat el tema de la reflexió...
Però no és incompatible, eh?
No.
Neymar pot ser Deus també, ja. Pensar en Deus i ser...
No, ja et dic, la paraula Deus...
I ser frívol.
Viu al món del Brasil. El Brasil és un país molt eclèctic, que també pensa en una
mateixa persona... Pots ballar samba i pensar en Déu, també.
Exacte.
Sí.
Hi ha altres jugadors que són molt religiosos després d'haver deixat de jugar al futbol. Rivaldo, per exemple, no n'era molt religiós quan jugava a futbol. Una sèrie de circumstàncies a la seva vida després de deixar de jugar al futbol l'han tornat molt religiós, cosa que a mi em va sobtar molt. Romario mai no parla de religió, però és un tio que té la religió a dintre. Ronaldo és l'únic d'aquests grans cracs que han passat pel Barça, és l'únic que jo no he sentit parlar molt sovint de no? religió. Era molt devot del papa Wojtyla, això sí que us ho puc dir, però del tema Déu no té el Déu a la boca com la majoria dels seus compatriotes.
I Dani Alves?
Dani Alves és un...
Aquesta personalitat d'estar aquí després a la Juve, ara a Anglaterra, segurament.
El castellà té una expressió que és verso libre, doncs això és el Dani Alves. És una figura que porta la seva vida, que no té cap mena de registre que li digui per on caminar, que és molt intuïtiu i funciona d'aquesta forma. Jo recordo l'Alves, quan el va fitxar al Sevilla, que vam fer un viatge amb la selecció i jo vaig anar amb els jugadors de brasilers que jugaven a Espanya al Brasil. I vam entrar, era a Madrid, i l'Alves estava fet una bola amb un seient de l'avió, amb un barret que no
sabia. Allà.
Sí, no el coneixia ningú. El Ronaldo va passar, el va saludar, però com pot saludar qualsevol altra persona. I no va contactar, jo anava amb el Flavio, com sé això, em penso, el Ronaldo i el Roberto Carlos. I no va apropar-se a parlar amb ell. Era molt jove, quan va...
Estava com impressionat encara per la...
Tot just signar pel Sevilla, mira.
S'ha deixat anar bastant, eh?
Guaita ara l'Alves. Sí.
A Neymar encara li pregunten pel seu futur, ara ahir o abans d'ahir, sí. I encara ell diu, bueno, ya veremos el futuro que nos depara, i el Manchester United, el Eibar i tal, i fa broma. Però vull dir que sempre que li pregunten sempre deixa la porta oberta, que està bé, perquè... Però tu te l'imagines molts anys al Barça, Neymar, o...
No, ni per ell ni pel Barça. Jo crec que un brasiler has de tenir 3 anys, l'any que arriba, que mira com van les coses, l'any bo i l'any que comença a acomiadar-se. 3-4 anys, normalment, no al Barça, a qualsevol club. Un brasiler són jugadors poc estables en el sentit de fer
una carrera llarga.
Una carrera llarga amb un club.
Pot passar com el Ronaldinho?
Pot passar. Al cap i a la fi... és un risc o un avantatge que tenen aquests jugadors. Són tan talentosos que de sobte es creuen les coses i han de sortir d'on estan.
Han de ser més disciplinats, i potser el Neymar no ho és, perquè, per exemple, després del partit davant del Paris Saint-Germain, que va ser ell pràcticament doncs, el que va remuntar i tal, doncs venia el partit de Lliga davant del Deportiu de la Corunya Riazor i es va perdre aquell partit perquè no estava en condicions.
Passa que pel que em diuen,
es va perdre la
Lliga, Neymar,
segurament allà.
De tots aquests, és dels jugadors que més entrena, que millor entrena almenys. El rival d'un altre...
Quan vol.
Sí, no, normalment, els seus entrenaments són de qualitat, sí, pel que a mi m'expliquen. És molt similar al que feia el Rivaldo. I altres jugadors que potser no han tingut tant talent al Barça i que entrenaven menys que el Neymar. El Neymar, aquestes coses de després del partit del PSG és el que li treu una miqueta de força dintre de que sigui una estructura d'un club, però sí que m'expliquen que és dels jugadors brasilers que entrenen amb certa qualitat.
No, el veiem molt a les xarxes treballant físicament al marge dels entrenaments amb el Barça quan està a casa.
Exacte.
El veiem treballant amb preparadors personals molt.
Sí, cosa que altres no fan. Jo vaig escriure al meu blog, al Ronaldo un dia li van
pianista, no?
Dir que es queixaven d'ell perquè no entrenava l'entrenador, i vaig dir, vostè coneix, sap que ha vist mai un pianista pujar a l'estrada i donar 3.000 voltes al voltant del piano? Doncs jo sóc pianista. Doncs aquest és un tarannà prou comú al futbol brasiler.
I Romario violinista i... Sí. I a lo millor s'aguanta molt més Neymar al Barça gràcies a Messi, a lo millor.
És un suport important.
Sí, Ney, venga, que nos divertim, sigue por aquí.
I perquè també et fa ser segon protagonista. Messi és un ombra gegant,
sí,
que ho enfosqueix o dona llum a tot un vestidor, a tot un club. I d'aquesta forma, si el Neymar no té gaire pretensions, és una posició molt còmoda. Estar jugant al costat del millor del món i que a sobre sigui amic teu i t'ajudi, és un avantatge molt important.
Aleshores, tu creus que la millor versió possible de Neymar no es veuria fins que Messi no estés al Barça? O no té per què ser així?
A mi m'agradaria veure el Neymar sense el Messi. Va passar quan va estar lesionat el Messi, i jo crec que el Neymar té potencial per ser el líder de qualsevol equip.
David, un plaer, gràcies com sempre, i ens retrobem després de les vacances.
Exacte.
Esports Cope no fa vacances, però a partir del dilluns que ve fem una versió a partir del 25 una mica més reduïda, o sigui que quan torni la batalla amb la Lliga, si et sembla, ens retrobem.
Som-hi, doncs, un plaer.
Bones vacances, que vagi
gràcies.
Bé.
Gràcies.
estiu, vacances i relax. I Esports Cope t'acompanyarà sense estrès abans de fer la migdiada. Des de les 3:25 fins a les 4. A partir del 17 de juliol i fins que comenci la Lliga.
Cope, estàs informat.
En El Corte Inglés División Empresas estamos orgullosos de contribuir al éxito de nuestros clientes que confían en nosotros para impulsar su crecimiento. Creemos que el éxito no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la felicidad. En unos minutos, El Corte Inglés División Empresas, especialistas en obra, proyectos y equipamientos, presentará una historia de éxito.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Que no ens falti el Bracafé a aquestes hores. Oli, què posem?
Sí, senyor, un espresso.
Un espresso per l'Oli. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda. Ui, Emilio, a ver ahí, que t'escuchamos muy lejos. Ahora, ahora.
Cappuccino.
Un cappuccino. Tomás Guas, bona tarda.
Hola, guapo.
Cafè sol, no?
Sí, señor, sí, es la amable.
Molt bé, marchando, está fet.
¿Qué estáis, por aquí o por dónde estáis, Emilio? ¿Dónde estás?
Yo estoy en Mallorca.
Mallorca, qué bueno.
Sí.
Buen tiempo. ¿Sant Andreu, bueno. Tomás?
No, Prepirineu.
Prepirineu. Prepirineu, Frasqueta.
Sí, sí, por la nit.
¿En el pueblo? ¿Estás en el pueblo?
Sí, durante el día, sí, durante el día calorcillo y por la noche echa todo.
Qué gustito, bueno. Perfecta. Bueno, Emilio, el mercado nos depara situaciones curiosas, sainetes, y ahora tenemos uno en marcha, que es el de Vitolo, que se daba por hecho que renovaba por el Sevilla, pero el hombre no ha firmado y el Atlético de Madrid está ahí peleando y al final igual acaba en el Atlético de Madrid, al final, ¿eh?
Bueno, para sainete lo de Benedito.
¿Por qué empezamos? ¿Por Benedito o por Vitolo?
No, me refiero... A ver, no es que merezca empezar por Benedito, pero de verdad, en serio, a mí me parece una toma de pelo todo esto.
¿Lo de la moción de censura?
No, lo de la moción de censura no, lo que está haciendo este señor de salir cada 2x3 diciendo yo existo y estoy haciendo la moción de censura. Ya. Resulta que necesita 16.500 firmas, tiene 9.500 que no saben si son de socios o no,
sí.
y sale la prensa diciendo ya lo tengo.
No, ya lo tengo, dice, me veo con fuerzas para intentarlo, que yo creo que es imposible, pero bueno,
ha hecho un sondeo, ve que tiene fuerzas, pues allá
falta,
él.
Y faltan 8.000 más.
Déjale que siga.
Y pagar la factura que debe.
Dice que la ha pagado,
sí,
¿eh?
Sí, la ha pagado, ha dicho, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
ah,
sí.
Eso
sí,
dice, bueno. Sí, sí.
Sí, sí.
Pero déjale, está en su derecho.
Vale. De salir cada...
No, de conseguir tratar...
Vale, ¿Te imaginas que cada socio convocara una conferencia de prensa dando una dirección y diciendo...
Bueno.
¿Hago recogida?
150.000 no daríamos abasto, ¿eh?
Bueno, yo creo que uno tiene que conseguir las 19.500 firmas y hacer una conferencia de prensa y irse a buscar las papeletas y llenarlas. Eso es lo que yo creo.
Está haciendo campaña.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues no, lo de Vitolo. Bueno, es que, entre otras razones, hay una cosa que sigue estando ahí y que parece ser que todo el mundo está ignorando, y es que este es un fichaje con trampa, y al ser un fichaje con trampa hay que ir con mucho cuidado. simplemente. Entonces, como la trampa no se puede hacer, porque supongo, digo, porque yo oigo la COPE y los que saben de la COPE de esto dicen que la UEFA o la FIFA eso va a perseguir, y la trampa esa de mandarlo a Las Palmas y después ficharlo por la gente, digo, eso no va a ser posible, o yo creo que no va a ser posible, si están siendo todo el mundo tan observados, pues supongo que al final, desde el jugador hasta su agente, hasta el Sevilla, se hartarán, renovarán y seguirán en ese equiparro, por cierto, que es casi tan bueno como el Atlético de Madrid.
Pero más allá de la trampa, que yo no sé, yo creo que puede hacerlo el Atlético de Madrid como pudo hacerlo el Barça, ¿no? Inscribir no puede, pero fichar sí, como hizo Arda Turán, y después se siguió aquí sin hacer nada, pero podía haber estado por ahí hasta el mes de enero en que se le ficha, ¿no? Pero más allá de todo eso, la metedura de pata, Tomás, es cuando Pepe Castro ayer dice, lo tenemos ya renovado y tal, supongo que firmará el jugador porque de momento firmaba el padre y el representante. Bueno, pues llega el jugador, está en el hotel Los Lebreros con su representante y dice, yo no firmo.
No, es que la capacidad porrística del fútbol, es que cada, no te quiero decir que cada año, pero cada mes o cada semana aumenta, ¿no? Claro, esto que dice Pino, es lo que el otro día me presentaron a un juez importante, no revelar la identidad, y dice, coño, es que te escuché un día que decías, ¿cómo Cristiano Ronaldo, todo el planeta Cristiano Ronaldo, cuando llega a España, no pregunta cómo está la tributación? Oiga, pues esto es que es lo mismo. O sea, el Atlético de Madrid piensa en hacer este asunto, como tú bien dices, que lo de Arda Turán y Aleix Vidal, tal. Ahora, con un añadido más, que decir, yo le voy a ceder a un equipo hasta el mes de enero. Señor de la FIFA, de la UEFA o del Pacto de Varsovia, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Coño, esto es una gestión de 24 horas.
Claro, porque además, Tomás, ¿claro? Además, Tomás, aquí, en el caso del Atlético de Madrid, todavía tiene más injundia el tema, porque con Diego Costa no lo van a hacer.
Sí, bueno, pero bueno.
¿Me entiendes? A Diego Costa lo fichan y se lo quedan en Ciudad Real o en su ciudad deportiva entrenando a saco hasta en él.
Como hizo el Barça con Arda Turán.
Bien, pero cabe esa otra posibilidad. Pues oiga, usted tiene la autoridad.
No, pero es que no cabe, que es una trampa.
No, pero tu pregunta, oiga, yo esto lo puedo hacer. No, usted puede hacer lo que hizo el Barça y lo que usted piensa hacer con Costa. Se lo queda usted en su casa y le invita a merendar a los niños. Bien, pues sí, señor, le puede usted mandar a Las Palmas o al Tenerife, cojonudo. Ahora mire usted, a 11 de julio seguimos con esta historia, estará más pasada el fútbol.
Claro, y después, Tomás, hay otra cosa, todavía, insisto, como tú dices, el porrismo del fútbol es tremendo, porque además volvemos otra vez a los dineros, de quién son los dineros, cuáles son los 40 millones, quién paga los impuestos de esos 40 millones de la cláusula de rescisión, luego Vitolo dirá que no ha pagado, que se ha pagado, que el otro no sé qué. Coño, es que todo es tan retorcido y tan atrevido que por eso les pasan las cosas que les pasan.
Sí, sí. Una operació complexa, sí, sí. I James al Bayern de Múnich, Tomàs?
Bueno, una bona sortida per ell. Sí. A mi em sembla un magnífic jugador, sí. Bueno, que amb els plans del Zidane pues no
ha entrat mai. En el Bayern de Múnich,
No li ha fet cal. Jo penso que és un jugador que si té minuts, si té troba la manera de jugar i de ser-ho, a mi em sembla un jugador top, que diria aquell, no?
Porque però, además...
Tiago Alcántara, James... Emilio, calidad,
No, Juan, no solo hoy Tomás, no solo estaba pensando en Thiago, estaba pensando en los jugadores que pueden rodear a James y en la aportación que James puede hacer en una plantilla tan extraordinaria como el Bayern, Cuidado, porque encuentro que es un jugador que el Bayern no tiene. O sea, yo encuentro que es un jugador que el Bayern no tiene. Porque Thiago tiene muchas cosas, pero yo creo que James tiene más llegada y más gol que Thiago.
Sí, sí. Ese es un top hacerte 15 goles al año allí, tranquilo.
Que sí. Tremendo. A mí me parece un refuerzo extraordinario para el Bayern. Ahora bien, también es verdad, eso ya no... Yo no lo conozco personalmente al muchacho y tampoco sé si creerme todas esas vidas y todas esas cosas y tal, pero Múnich es un lugar muy duro. Es una ciudad muy dura, el Bayern de Múnich es muy serio, por lo tanto tú tienes que ir allí con esa lección bien aprendida y sabedor de que allí no te valen bromas,
A veure com va. Aquí deixem amics de moment. Emilio, Tomàs, una abraçada molt forta,
Un abraço.
Adéu. Que vagi molt bé.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Fem una volta encara, va. Indoor Karting Barcelona és el millor karting d'Europa amb karts de nova generació i nou asfalt. I a més d'anar amb karts, pots fer allà moltes coses més.
I està Sant Feliu, eh? Sant Feliu del Llobregat.
Sant Feliu del Llobregat, a la sortida 8 per la 7. Tens, a més dels karts, un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop de menjar americà i tens també l'AcerTag. Per més informació pots trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Doncs de l'Espanyol parlem a 15 minuts per arribar a les 4 de la tarda. L'Espanyol que treballa per segona jornada i avui ha passat per la sala de premsa el capità Javi López. Joan Estruc, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, ha fet balanç a la tornada dels entrenaments del conjunt de Quique Sánchez Flórez. Javi López no ha volgut parlar d'Europa, però sí que es mostra optimista i exigent.
Todo el mundo en el vestuario es exigente y aspiras a lo máximo, ¿no? Como personalmente, como equipo, ¿no? Y quizás es verdad, ¿no? Que bueno, que dentro del proyecto, ¿no? Pues quizás estamos en el año 2 y bueno, las expectativas, pues bueno, que se habían generado, que se habían creado, pues quizás pues mejorar, ¿no? La temporada pasada, ¿no?
Javi López també ha valorat el retorn de Sergio García al conjunt pericú i el seu bon estat de forma.
Hemos pasado estos años por él y la verdad que está muy ilusionado. Y hablaba con él, incluso en Navidades que hubo la posibilidad de que volviera, hablaba con él y no, está muy ilusionado por volver porque él lo ha dejado claro, ¿no? Está en su casa, yo creo que ha sido el lugar en el que más ha disfrutado. Yo creo que todos los que estábamos aquí también pudimos disfrutar de él.
Finalment, el capità espanyol també ha volgut valorar la importància de mantenir el bloc i l'esquema de la temporada anterior.
Aparte de las dos llegadas, ¿no? de Esteban y de Sergio, pues mantener a Diego, mantener a Pablo, hacerse con todos sus derechos, yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Con todos los derechos de los batistados, yo creo que es algo positivo para el club, muy positivo, y yo creo que veníamos de una base sólida. Yo creo que el año pasado el equipo terminó la temporada en una línea ascendente, por eso estamos expectantes todos, porque queremos más, ¿no?
A l'espera d'anunciar el fitxatge de Mario Hermoso i també a l'espera de Didac Vilà, l'equip posarà rumb cap a Indonèsia, on aquest mateix divendres s'enfrontaran a una selecció sub-19 del seu país.
Gràcies, Joan. Així està l'Espanyol i el Girona ha presentat al central Bernardo. Raquel Sáez, buenas tardes.
Hola, Batllori. El colombiano ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Girona. Firma por 4 temporadas, proviene del Middlesbrough inglés. Espinosa ha agradecido la apuesta firme del club y el interés que en todo momento han mostrado por él. Viene para apuntalar la defensa del equipo gerundense. El colombiano ha puesto en valor el sistema defensivo de los demás.
Es una apuesta clara, ¿no? Por un sistema de juego. Desde el principio se ha apostado por él y uno de los motivos por el cual he venido aquí es por ello, ¿no? Es un sistema que este año he tenido la suerte de poder jugar en una liga igual de competitiva.
Otro jugador, Pere Pons, el club negocia la renovación del catalán y también la de su técnico, Pablo Machín. Quique Cárcel ha anunciado que la intención es ampliar el contrato del entrenador que expira la temporada que viene.
Gracias, Raquel. Fins aquí el fútbol. I en bàsquet, Albert, han millorat les condicions econòmiques perquè els equips que s'ho han guanyat a la pista puguin jugar a la Lliga ACB, així que el Manresa ho té molt complicat per mantenir la categoria.
Ho té complicadíssim després d'aquest acord a tres bandes que es va segellar ahir entre l'Associació de Clubs, és a dir, la ACB, el Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola. dos nous requisits. Un valor de participació, aquesta és la denominació que han de pagar els equips que pugin, d'1.600.000 euros més IVA, que s'ha d'abonar aquesta quantitat en 4 temporades amb un pagament inicial de 400.000 euros. És a dir, que el Burgos o el Guipúscoa, després t'explico com estan aquests dos equips que tenen fins al divendres per conformar i configurar aquests requisits, d'inici han de presentar 400.000 euros. Posar sobre de la taula 400.000 euros pel que hem explicat. I després, tots els equips han de presentar un pressupost mínim de 2 milions d'euros.
Saludem a Román Montáñez, fins fa uns mesos jugador del Manresa i actualment és el director esportiu de l'equip del Bages. Román, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, abans que res, com va aquesta adaptació, aquest pas del parquet al despatx, Román?
Bé, la veritat és que bé. Bé. No, a veure, no és un pas del tot fàcil, però està clar que bueno, les facilitats dintre del club són moltes i m'estic adaptant de la millor manera possible.
Uh-huh. Anem al tema que ens ocupa, Román, la presència o no del Manresa a la propera temporada de la Lliga CB després de les noves condicions de d'ascens, sembla que estarà complicat, no sé si mantenim l'esperança o comencem a assumir que el Manresa estarà a la propera temporada a l'EP.
No, mantindrem l'esperança, està clar que les condicions han canviat, que els equips que tinguin l'ascens de Lliga LEP a Lliga Endesa doncs tindran facilitats econòmiques per poder pujar esportivament, i el que nosaltres volem és saber el més ràpid possible si serem LEP o serem ACB, però sí que és cert que aquestes facilitats fan pensar que ens podem trobar en un escenari de LEP or la temporada vinent.
Clar, perquè tu has de treballar en la planificació per la propera temporada i, clar, és molt diferent estar a l'ACB que estar a l'ALEP i, en funció d'això, imagino que portaries un perfil de jugadors o un altre.
Ah, sens dubte, i, a més, tota aquesta espera ens ha perjudicat perquè hem perdut jugadors que teníem lligats per la temporada que ve a Lliga ACB i això, aquesta espera, ens ha fet fer donar via lliure aquests jugadors, perquè no els hi podíem dir que esperéssim fins a saber quina era la decisió en aquest sentit, no? Llavors, però, bueno, hem perdut jugadors importants per nosaltres, això ens ha perjudicat molt, però ara el que hem de fer és treballar de la millor manera, perquè és diferent un escenari Lepor a un escenari gigantesa. Llavors, doncs, bueno, aquesta espera ara mateix es condiciona, però bueno, intentem estar treballant per altres vies.
Román, bona tarda.
Bona tarda.
Dues cosetes per part meva. Sí. Aquesta solució a tres bandes, aquest acord al que han arribat l'Associació de Clubs, la CB, la Federació Espanyola i també el Consejo Superior de Deportes, com a club, què us sembla?
Bueno, jo crec que era una solució que s'havia d'arribar. O sigui, independentment que Manresa es trobi en la situació de no saber en quina lliga ha de jugar encara, però crec que s'havia d'ajudar els equips que esportivament s'ho mereixien des de l'Eport, s'havia d'intentar que realment juguessin a la lliga que els hi pertocava. No havia passat en els últims anys perquè les condicions econòmiques eren les que eren. Ara, si es faciliten aquestes condicions econòmiques, i bueno, això farà que els equips de l'Eport que s'ho mereixin pues tinguin l'accés a Lliga Endesa, i això em sembla que, bueno, que per la Lliga és bo.
Estem completament d'acord, vaja, sobretot per l'essència de l'esport en general, que és competir, i ja no vull pensar en el que ha succeït les últimes temporades al bàsquet. I segona pregunta, de cara a l'ICE i la Manresa, com a club, jo entenc que sempre vols estar quan més amunt millor, però com a club, amb la realitat que hi ha, amb la problemàtica econòmica, amb el fet d'haver de buscar patrocinadors, jugadors, un any a l'ALEP li pot anar bé?
Bueno, en tema de patrocinadors i sponsors, no, perquè està clar que si vols trobar sponsors i patrocinadors que apostin pel bàsquet, és molt més fàcil si estàs a Lliga Endesa que si no estàs a Lliga LEP. Nosaltres també estem reduint un deute any a any, vale, amb molt d'esforç per intentar pues, fer les coses cada vegada millor. Això, si et trobes en una dinàmica de l'Eport, entren menys diners i això fa que no puguis aixugar tant el deute com hem estat fent els últims anys. Llavors, bueno, pot anar bé per un altre lloc? Potser sí, però no ens enganyem. Si poguéssim triar si estem a Lliga Endesa o a Lliga LEP or, voldríem estar a Lliga Endesa. Nosaltres des del club, i segurament la nostra afició prefereix veure partits de Lliga Endesa que no de LEP or.
Molt bé, està clar. Està clar, ens mantenim per tant a l'expectativa de moment i no perdem l'esperança. Roman Montañez, director esportiu de l'ICL Manresa, gràcies per atendre'ns i sort, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, una salutació.
Adéu, Roman. Dissabte, no? Com a molt, Albert, sí, sabrem si Burgos i Guipúzcoa...
És dissabte, Burgos... perdona, Joan, perquè és divendres a la mitjanit, que ja és dissabte. És a dir, tenen fins al divendres a les 11:59 minutets per presentar tota aquesta documentació. Jo entenc que no apuraran tant, més que res, perquè no hi hagi algú a l'ACB que estigui divendres de braços creuats esperant.
Un momento de GEA, no?
Correcto.
I com ho tenen? Ho tenen bé?
Sí, mira, he parlat amb els dos presidents, amb Nekane Arzayus, que és la presidenta del Guipúzcoa, i està la cosa al 50%. Però Jesús Martínez, el president del Miraflores, del Burgos, m'explica que ho tenen fet al 99%. Aquí el problema per l'ICL Manresa és que va quedar últim, i en que pugi un ja està descendit.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casoler, Bordeos, Bicis, Quique Iglesias.
Hola, Quique.
Bajor y compañía, ¿qué tal? Buena tarde.
Ahí le tienes, ¿eh?
Claro.
Aquí estamos, Bergerac, donde el Cirano, donde el Cirano, en la Dordoña, donde en la Dordoña donde se vive buen vino, Oliveros, y as veuen unas postales espectaculares, que nos está oferint avui, ¿eh? Que nos está oferint la televisió francesa.
Tenim el tenis avui posat, Quique, a la tele estem veient a Garbiñe, que està a punt de guanyar, però ara canviarem de seguida, ¿eh?
Molt bé, molt bé. Doncs canvia i t'explicarem a COPE l'etapa entre Périgueux i Bergerac aquí a la Dordonya, 178 quilòmetres, en manquen 75 pel final i hi ha dos homes escapats, els francesos Ofredo i Gesbert, però aquí d'aquí una estona veurem un sprint, segur, un sprint després de la jornada de descans d'ahir. Avui sprint, demà també arribada a por presumiblement a l'sprint abans de les dues jornades, dijous i divendres, dels Pirineus, ben a prop de casa, on tornarem a veure els From, Aru, Bardet i companyia. From, Aru, Bardet i Urán, que estan tots en 55 segons. De moment, From és indubtablement el millor corredor del Tour de França. Contador està millor de les seves ferides després de la caiguda d'abans d'ahir. A veure com passa aquests dies. També Quintana està patint, doncs, el fet d'haver corregut el Giro d'Itàlia. D'aquí una estona, sprint, segur, aquí, a Bergerac.
Doncs estarem pendents. Quique, gràcies, que vagi bé.
Adéu a tots.
Adéu.
Acabem amb Wimbledon. Hola, Gil, molt bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Estem pendents de Garbiñe Muguruza, que està jugant partit de quarts de final i això ho porta molt ben encarrilat.
Ho tenim encarrilat, eh? Toquem fusta. Muguruza Kuznetsova ha guanyat el primer set, la tenista espanyola, per 6-3, 4-3. Domina també el segon set. Si el guanyés, evidentment, entraria en semifinals continuaria buscant la victòria al All England Club. A més, va per la part tova del quadre perquè s'enfrontaria a la guanyadora del Rybakova Van de Wijk. També tenim en joc per l'altra banda del quadre el Venus Williams Ostapenko. 3-1 per la nord-americana en el primer set. Pel que fa al quadre masculí, Novak Djokovic, ja el tenim també a la següent ronda, 6-2, 7-6, 6-4, ha guanyat a Adrian Marinaro en un partit que s'havia de jugar ahir, però que es va haver d'ajornar. Per què? Pel maratonià partit entre Nadal i Miller, el luxemburguès. Increïble, allò de Rafa Nadal. Perd els dos primers sets, 6-3, 6-4, remunta, 6-3, 6-4, van al cinquè, s'ha de guanyar per dos de diferència, no hi ha tie-break, un cinquè set impressionant i al final la moneda del cantó del luxemburguès. 15-13, Toni Nadal a nit al partidazo. Nadal estava per fer més coses en aquest Wimbledon.
Sí, yo creo que él seguía jugando muy bien y sabía que tenía opciones. Creo que nos quedaban los rivales o los rivales que quedaban por nuestro lado, pues creo que Rafael estaba en condiciones de poderles batir también. Pienso que nos hubieran podido batir a nosotros, pero creo que Rafael estaba muy ilusionado porque se veía jugar sobre todo bien.
Es veia per més i a més doncs va marxar el clan Nadal disgustats de Wimbledon perquè no se li ha vist a la pista central com a d'altres tornejos com Roland Garros o l'Open USA, que tenen millor tracte amb el manacorí.
Gil, superstar.
El cine que se fórgas.
Vamos,
Iniesta.
Era obligat. Avui fa 7 anys d'això. Mare de Déu, senyor Iniesta.
El gol d'Iniesta a la final del Mundial.
El gol d'Iniesta a la final del Mundial.
7 anys han passat, eh?
7 anys han passat. A mi encara em cau la llàgrima, eh? Ho reconec, miro el vídeo i encara em cau la llàgrima amb aquest i d'altres vídeos, eh? Quin Mundial, eh? Aquelles aturades de Casillas davant de Robben. Sí,
sobretot l'aturada de Casillas. Va ser la clau del Mundial.
Tots els gols de jugadors del Barça en aquell Mundial. I sí,
2010, eh?
2010.
Vam arribar aquí a la Copa.
Sí, senyor. Un poquet abans d'aquell 20 d'agost, efectivament. I sí, efectivament, el petó entre Iker Casillas i Sara Carbonero. Bueno, va, deixem-ho estar que tenim bones últimes hores. Per exemple, confirmat per la catalana i per l'espanyola, el Peralada, nou equip de la segona divisió B, agafa la plaça que deixa el Gavà. Atenció al fitxatge del Celta. Aitor Unzué ajudarà el seu pare en funcions d'anàlisi de l'organigrama del Celta de Vigo. Recordem que Vitolo està el president del Sevilla, Nervión, amb els papers que Vitolo sembla que no signarà, perquè definitivament Vitolo anirà a l'Atlético de Madrid via Las Palmas, i l'Alavés podria incorporar Burgui. Per cert, el Suprem francès li dona la raó a Benzema. El cas Benzema-Balbuena s'ha de tornar a reexaminar.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Gràcies, Oli.
A tu.
Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.